Sol, que ja fa una estoneta que ja ha sortit, i amb poques hores perquè torni la primavera a les nostres vides, tot i que ja en van tenir un tastet a través del Via Lliure, és aquella hora plàcida, aquella hora intempestiva, aquella hora que ens encanta, que és a quarts de vuit del matí, en què tenim la sensació que no hi és tothom qui podria ser-hi, i que per tant tenim l'ocasió de tractar determinats temes amb una certa intimitat que ens ajuda. I amb aquesta intimitat ens desplacem a un carrer, ja ho sabeu, empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, o de la qual no hem revelat encara el nom, i allà sempre ens hi espera una persiana mig rovellada que aixequem amb molt de gust a aquesta hora del matí i que aguanta oberta durant mitja hora. Què tal, Beorlegui? Bon dia.
Bon dia, Mundo, com estem?
Com estàs?
Bé, força bé.
Amb l'Albert Beorlegui ja sabeu que ens endinsem aquest bazar de les sorpreses, que és aquest comerç petitó que té en aquest carrer empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país. Avui marxarem una zona del bazar, perquè ja sabeu que tot és una mica com l'Ikea, diguem-ne, ara has fet cara d'enfadar. Sí. Però vull dir que hi ha zones, no, determinades de...
Tot està compartimentat, és un desordre ordenat, el que es diu, és a dir, tot està compartimentat, ja tenim el petit zoològic, que hi hem visitat diverses vegades...
Però vull dir, els animals estan al zoològic,
sí,
no és tot repartit per tot arreu.
No,
està tot una mica ordenat.
No és Jumanji, per
això, que et dic que... La zona dels lavabos, la zona de les cuines, la zona dels sofàs...
Tenim una col·lecció d'urinals, per cert, dels lavabos que un dia visitarem,
Sí?
Sí, sí.
Amb la O d'urinal?
Sí, sí. Déu meu. Possiblement, no sé, ja veurem. Però sí, avui anem a una zona que ja vam visitar en certa ocasió i que és la zona que reservem els instruments musicals.
Oh, ens encanten.
L'atmosfera està supercontrolada, hi ha una llum tènua, vull dir, és un lloc, diguem-ne, de moqueta.
Aquella olor.
Molt de silenci, sobretot, Perquè vam anar fa uns quants mesos quan vam fer la B-baixa de violí. No sé si te'n recordaràs, vam rescatar el violí del Titanic, vam rescatar El violín rojo, l'excel·lent pel·lícula d'en François Giraud. I en aquesta ocasió anem ho fem per parlar d'una de les iniciatives que a mi particularment m'encanten, que tenen lloc sempre per aquesta època de l'any i que vosaltres, per cert, també fa anys que participeu, que és el Concurs Internacional de Música Maria Canals.
Ah, sí.
A mi m'encanta aquesta idea de que l'art com es barreja amb la vida quotidiana, de que puguin haver-hi pianos de cua al carrer, no només a Barcelona, sinó també a Tavertet, per exemple, no?
Sí,
com
no,
la setmana passada, no? I que ens puguem trobar que gent, diguem-ne, que possiblement fa anys com dècades que no toca el piano, va estar dotat en certa ocasió doncs, per això d'aquest instrument i patabam, improvisa una melodia i, home, doncs, escolta, l'art s'ha de conjugar amb la vida quotidiana, què carai.
I té un component que a mi sempre m'ha fascinat, que és el punt aquest màgic de les coses que succeeixen quan un element fa disrupció...
Sí,
fa disrupció al mig d'un escenari que és molt quotidià per la gent, no? Que és al mig del carrer, de cop, un piano, que no és normal que sigui un piano. I llavors succeeixen coses curioses, no? Veus com la gent s'atura, observa, el primer que s'hi asseu i diu, però això no és una càmera oculta, vull dir, puc tocar-ho, funciona, clanc, 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 clanc. I llavors ja quan allò va evolucionant i apareix una persona que, a més, m'encanta, perquè això és una mica com la pel·lícula de Pixar, de Ratatouille, que hi ha aquella frase de que qualsevol, el millor cuiner pot sortir de qualsevol lloc, no? I, per tant, no hi ha determinada gent que no t'esperaries i són autèntics virtuosos del piano, no? I el món aquest de la sorpresa, de la tensió, el punt gairebé màgic, es crea un cercle al voltant del piano, com si fos el xaman de la tribu, no? A veure què és aquest instrument fascinant i com l'executa una persona, perquè és veritat que per la resta de mortals, els que no sabem música, els que no sabem ni llegir una partitura, i la vergonya que ens fa, té un component màgic.
És que
és, un instrument.
Ho és, perquè més enllà de tot això que dius, hi ha aquest component artístic, és a dir, hi ha el tema de la sensibilitat, de com la música, un dels sons més primaris i a la vegada ens acompanya des de la nostra més tendra infantesa, és capaç, no diré de germanar, perquè és com, sona com molt cursi, però sí de crear un ambient i de elevar-nos una mica, diguem-ne, de la quotidianitat, de les presses, de les maletes, dels fums, dels autobusos, i dir, on dia, parem-nos, aturem-nos, ni que sigui 30 o 40 segons, un minut, per contemplar, per admirar com algú té la virtuosa i extraordinària i admirable capacitat per trucar unes tecles i crear unes harmonies. No?
Sobre això que has dit abans, que la iniciativa de Maria Canals i d'aquest programa de col·locar un piano a Tavertet, que de fet va ser una idea que en el fons la van executar els oients, perquè ells van proposar els llocs de Catalunya on podria anar un piano, i van sortir coses estranyíssimes, algunes irrealitzables.
Sí? Sí. Pots dir alguna idea?
Bueno, no, hi havia una que a mi em feia molta gràcia, que van dir que la col·loquéssim al mig del pantà de Sau, allà al costat de, sí, de l'església.
Oh, que ha sigut extraordinari, allò.
Sí, el problema d'això és, sí, és que normalment allà està ple d'aigua. Quan ens ho van dir, no n'hi havia. Però la setmana següent havia plogut i ja hi havia, vaja, un parell de metres d'aigua. Per tant, aquí s'ha estat infranquejable.
Massa arriscat.
I després hi havia un altre que ens deia que l'enviéssim com Elon Musk va fer amb aquell cotxe a l'espai, a donar voltes.
No
i llavors
cal,
vaig trobar que era
una, no cal,
una mica car per als pressupostos d'aquest humil programa.
Home,
per tant,
que pressupost ajustet.
L'opció de Tavertet la van triar els propis oients, la van votar i, per tant, molt feliços al vídeo, per cert, que el podem recuperar a través de les xarxes del programa.
Un vídeo admirable, per cert, l'he vist un parell de vegades i em va agradar moltíssim. Bé, recordem, tot això ve en nom d'aquesta senyora, la Maria Canals, que va viure entre l'any 1914 i el 2010 i que, abans del concurs, doncs va ser una concertista i professora de música que va donar nom a aquest concurs. Per tot això, avui dedicarem el Basar de les Sorpreses número 71 a la P. La P de piano.
Això no és ben bé un piano, exactament, no?
Això, per entendre'ns, és el predecessor del piano. Com la majoria dels invents, no acostuma a sortir d'un dia per l'altre que un senyor que diu inventaré una cosa que no era piano. No,
sí.
Tot és fruit sempre de tota una sèrie d'invents, de petits aparells que van portant fins al resultat final. I clar, el piano, evidentment, és un invent o és un aparell que ha tingut una constant evolució i que no s'ha aturat. Ni es va inventar d'un dia per l'altre, ni tampoc s'ha quedat estàtic, no? En el cas del piano, es va perllongar durant molts anys. I en aquest cas, els antecedents són això que estem escoltant, que és el clavicordi, però també hi ha d'altres que no s'assemblen, però que agafen elements, com per exemple la cítara, el monocordi, el saltarí o fins i tot el clavecí.
Però si ara et preguntés pel pare, diguem-ne, del piano, qui seria?
Doncs mira, el pare del piano, com a tal, és un italià, que no podia ser de cap altra manera, que es deia Bartolomeo Cristofori, i que el 1690 inventa un instrument, el que anomena clavicèmbal col piano e forte. És a dir, clavecí amb sons fluixos i sons forts. El nom es va barrejar, perquè, clar, porta'm el clavicèmbal col piano e forte. Sonava com una mica...
Sí, el tema branding, que en diuen ara, no el dominava. Era un gran inventor i un gran músic, el senyor Cristofori, però el tema branding no el tocava.
Res de res. Per això vam dir, escolta, doncs reduïm això de la clavicèmbal col piano e forte, reduïm-ho primer a piano forte, és a dir, suau, que vol dir piano, i forte, i d'aquí només va quedar la cosa piano. I això per què? Doncs perquè el clavecí i el clavicordi, que és el que estem escoltant, no podien fer contrastos d'intensitat com el piano.
Ah.
I per tant, el piano, com a tal, sí que ho pot fer-ho.
Clar, la tecla del piano, si la prems molt lentament, sona d'una manera, i si la prems molt fort,
correcte. Això, simplificat molt, eh? Simplificat molt. Però sí, la idea és aquesta. I qui va escriure la primera obra per piano? Doncs un senyor que es deia Ludovico Giustini. Aquest senyor, Ludovico Giustini, només el coneix perquè va ser el primer que va composar música per a piano. I, de fet, aquesta música que estem escoltant és la seva sonata número 6, per piano, evidentment, que interpreta el pianista Dong Seok-shin.
Va tenir carrera llarga, el senyor Giustini?
Sí, però tampoc no és que destaqués especialment. És a dir, hi ha músics que destaquen, diguem-ne, per Telemann, per exemple, quan parles d'un compositor més o menys contemporani, Telemann es caracteritza per una obra ingent, inabastable. I aquest senyor, clar, qui el recordi, que tampoc no ens enganyem, tampoc no és que sigui molt popular, doncs només és perquè va ser el primer senyor que va escriure peces per piano. De fet, l'instrument que estem escoltant és un dels tres pianofortes originals que encara sobreviuen d'aquest inventor del Cristofori, que en va arribar a construir 20. I com veiem, tampoc no sona com un piano, diguem-ne, normal. Això mateix.
És que jo et diria que té un punt entre piano, sí, clavicèmbal,
correcte,
i fins i tot té el so gairebé de guitarra, eh?
Clar, perquè dius, ostres, la cítara, què té que veure la cítara, diguem-ne, com un antecedent del piano, eh? La cítara és aquell instrument que es toca, diguem-ne, a la pel·lícula del Tercer Hombre, per entendre'ns, vull dir, de l'Anton Caras, eh? Dius, home, sembla que no. Però clar, tot ajuda una mica a construir aquest invent.
Per tu, o no sé si hi ha un cert consens amb això, de totes formes, quin és el millor piano del món?
Doncs mira, amb això, com sempre, hi ha noms, hi ha empreses, però em sembla que hi hauria una certa unanimitat en dir que el millor piano del món és un que sigui de la marca Steinway i Fills.
dit que l'invent és del segle XVII, sí, finals del segle XVII, però aquestes coses, com tu deies, evolucionen. Uh-huh. Quan es fa popular el piano?
Doncs mira, dos segles més tard, el XIX és quan arriba, sobretot, el romanticisme, el classicisme, diguem-ne, ja ha evolucionat, arriba el romanticisme, i per tant, la música per piano, diguem-ne, es fa molt evident a les sales de concerts.
I el senyor que apareix això i li anomena aquest piano...
El senyor que apareix és un senyor que
es mereix.
Stanway i fills, que va fundar un senyor que es deia Heinrich Engelhard Steinweg, que havia nascut l'any 1797, alemany, va quedar orfe de molt nen, van morir els seus pares i els seus germans, va començar a treballar com a fuster, especialitzant instruments, i l'any 1836, quan tenia prop de 40 anys, va construir el seu primer piano a la cuina de casa seva. El 1853, a causa del clima polític que hi havia a Alemanya, va migrar cap a Nova York, es va americanitzar el nom, va passar a anomenar-se, doncs això que us deia, Heinrich Engelhard Steinweg, va anomenar-se Henry Steinway, i va fundar la seva empresa, que encara avui és un veritable referent mundial. De fet, això que escoltem, que és un preludi fuga de Clara Schumann, és un dels primers Steinways, construït l'any 1860.
M'agrada això de particularment de americanitzar els noms, perquè efectivament en alemany Weg és way, és camí. Diria, per no equivocar-me, que Stein és pedra, per tant és un camí de pedra.
Caram!
És un senyor...
Ostres, quina metàfora més meravellosa!
Sí, oi? És precisament l'obertura del camí de pedra, sí, per acabar convertint-se en l'home que crea els millors pianos del
caram,
planeta.
Ostres, molt bé.
En tot cas, deia que s'han fet, evidentment, moltes peces, i segur que n'hi ha moltes de significatives, i molta gent dirà, oh, per què no heu dit aquest, o per què
sí,
heu dit l'altre.
Sí, clar.
Però tu ens vols seleccionar algunes.
Agafo tres peces significatives compostes només per piano, de la qual penso que tenen la seva història darrere. Abans que res, per això, fixa't quin so més maco que té aquest Steinway de l'any 1860. Jo no tinc ni idea d'instruments musicals, eh? Vaig aprendre 4 anys de solfeig i de piano, que van ser inútils, sí, perquè...
Sí, tu podries haver vingut al piano la setmana passada i tocar-lo.
No exageris, eh?
Oh.
Vull dir, a partir del moment en què em vaig adonar que una cosa és que t'agrada la música i l'altra cosa que tinguis talent per interpretar-la, que hi ha una gran diferència, sí, és quan te n'adones de la bellesa d'aquest so, eh? Oita, quina placidesa, quina suavitat. Estem parlant de Schumann, vull dir, per tant, estem parlant, diguem-ne, de la bellesa infinita. Doncs sí, tal com et comentava, tres peces de piano que tenen la seva història, i la primera, la més popular de totes.
Peça clau per qualsevol conservatori, per qualsevol estudiant de piano.
I tortura per pares i germans que són els que intenten edicionar la nena o el nen que va, nena, toca el piano.
Aquell pare Elisa, 15 vegades al dia, el veí que diu, hosti, un altre cop el pare Elisa, però no li poden canviar el repertori.
Bé, doncs aquí, efectivament, és una de les peces més famoses i cèlebres de la història. El famós Pare Elisa de Beethoven, obra de l'any 1810, tot i que va ser publicada per primer cop a l'any 1867, 40 anys més tard de la mort del compositor. Durant molts anys es va pensar que sí, que evidentment, que tal i com es dedueix, estava dedicada a una tal Elisa, d'aquí el nom Pare Elisa, però... Es va dir que quan un tal Ludwig Noll, que va ser el senyor que la va transcriure perquè es publiqués, no va entendre la dedicatòria.
Què dius?
I va posar Elisa quan en realitat posava Teresa.
Oh!
O sigui, aquesta peça que hem pensat sempre... Ai, aquesta Elisa, qui devia ser aquesta Elisa? Anem a col·laborar. Sobre qui va ser aquesta Elisa? Doncs en realitat era una tal Teresa. I des de llavors...
Però, a veure, és que...
Sí, que sí.
Però aquest senyor, perquè no, la seva família hauria d'estar pagant penitència.
Bueno, tu has vist alguna partitura de Beethoven i que sigui, diguem-ne, amb alguna...
Llegida?
Sí, no, llegida no. La lletra,
ja,
Beethoven té una lletra infernal.
Ja,
infernal, no s'entenia res. Estava plena de gargots, de...
Però, a veure, no vulguis justificar un error que ha passat a la història. O sigui, tothom dient per Elisa i era per a Teresa.
Era per a Teresa, efectivament, sí. Clar, llavors s'ha especulat sobre qui devia ser aquesta Teresa, i sembla ser que podia ser una tal Teresa Malfatti von Rogenbach, que va ser un dels molts amors no corresposos de Beethoven. Beethoven va tenir una vida infinitament desgraciada, No només, evidentment, per la seva sordesa, sinó també perquè, home, tenia el seu caràcter, les coses com siguin. Només, ara només me'n recordo una dada, a Viena hi va viure a 27 cases diferents, el traient de tot arreu, era un ser asocial, era un ser, diguem-ne, molt agressiu, la seva higiene personal no era exemplar, i tot així, goita, quin patrimoni, quina cosa més extraordinària que ens ha legat, no? Doncs la Teresa Malfatti sembla ser que va ser un dels amors, molts amors no correspostos que va tenir Beethoven. Però també ha sortit algú altre que ha dit, no, aquest que diu la Teresa, no, hi ha una tal Elisa que podria ser una tal Elisabeth Rockel, que va ser una soprano alemanya amb qui Beethoven sembla ser que hi tenia amistat. Però
mai ho sabrem del tot,
la teoria, diguem-ne, més fonamentada és la que per Elisa no va existir aquesta Elisa, sinó que la peça hauria d'estar dedicada a la Teresa. I d'una peça, diguem-ne, molt de principis del segle XIX a una peça també molt coneguda de mitjans del segle XIX. Situem a l'any 1830, en ple romanticisme, i en Frédéric Chopin. Recordem, Chopin, no Chopin. L'altre dia, jo estic veient ara una sèrie, tu que ets tan aficionat a les sèries, em van recomanar una sèrie que es diu Mozart in the Jungle, vale? Que és una sèrie d'una orquestra simfònica, i el doblatge, clar, no la vaig poder veure en versió original, el doblatge hi ha un director d'orquestra que diu Chopin. Vamos a tocar una pieza de Chopin. Clar, dius, on dia, aquí, poder que...
Bé, doncs, mirat una mica millor.
Aquest és el seu famós nocturn número 2. Quan parlem de nocturns, no vol dir que siguin peces que tractin temes de la nit, llunes, mussols i aquestes mena de coses, sinó que originàriament estaven destinades perquè es toquessin, doncs això, en hores tranquil·les, del capvespre, quan passen, com per exemple, amb les serenates. Chopin en va composar 21 d'aquests nocturns i aquest és un dels més coneguts. La peça està dedicada a una tal Madame Camille Pleveyel, però avui, evidentment, ningú se'n recorda de qui va ser aquesta senyora.
Estava dubtant si explicar-ho o no, però em sembla que, mira, aquestes hores del
clar
matí...
Clar que sí, home, i tant, podem explicar-ho.
Aquesta és una cançó, per mi, és des de fa molt poc temps, és molt transcendent, perquè tu saps que més o menys els nostres fills van néixer...
Correcte.
A l'hora, gairebé, amb molt poques setmanes de diferència. I aquella mena d'il·lusió estranya en el procés de l'embaràs,
sí,
en què et planteges que si poses una música, potser la criatura li arriba d'alguna manera o altra... Aquesta era la música icònica que li posàvem en el nostre fill permanentment i que, no sé, algun dia li explicarem i dirà, però si és avorridíssima aquesta cançó, no me'n recordo de res. Però bueno, sí que té un...
Però reacciona, Arnau, quan hi posa aquesta música,
sí?
Sí. Home, doncs és molt...
Bueno, reacciona totes les músiques, que suposo que també és
habitual. Sí, home, sí, clar que sí.
Bé, anem per la...
Això mateix. Hem vist, doncs, a Beethoven, hem vist a Chopin, anem per la tercera, la rapsòdia hongaresa número 2 de Franz Liszt. D'un gran virtuosisme, És aquesta rapsòdia número 2 de Franz Liszt, la més famosa de les 19 que va composar aquest músic hongarès a l'any 1847 i que està dedicada al comte Ladislas Teleki i que requereix, com podem veure, d'un gran virtuosisme. Escoltem. Diverses adaptacions. Sí, segurament que és més coneguda també perquè l'hem vist amb dibuixos animats, amb curts, com el Quien ha empanyat Roger Rabbit, amb què rivalitzen a l'Anna Donald i a l'Anna Lucas, i també coneix una versió orquestral, però la versió, diguem-ne, més l'autèntica és aquesta. Escoltem el seu final perquè és absolutament apoteòsic. Hem parlat dels primers pianos, de pianos bons, de peces per piano, i ens falta parlar de grans pianistes. Us proposo un dels més extraordinaris, però també un dels més extravagants i excèntrics, Glenn Gould.
Són tan fantàstiques les variacions de Goldberg. És d'aquelles meravelles de... Vaja, que ens ha deixat algun ésser humà al llarg del trajecte penós que tenim habitualment.
Sí, quan a vegades estàs, diguem-ne, aclaparat per l'atabalament de la feina o per l'actualitat informativa o fins i tot, diguem-ne, per l'estrès de la vida quotidiana, és qüestió d'agafar Bach, les partides per piano, les variacions Goldberg, van posar-te-les i, escolta, és traslladar-se, diguem-ne, a un espai de serenor, de placidesa, com el que estem gaudint cada diumenge al dematí.
Citaves Glenn Gould.
Sí, Glenn Gould. Glenn Gould va ser un dels grans pianistes del segle XX, sobretot pel que fa a les interpretacions d'aquestes variacions Goldberg que estem escoltant de Johann Sebastian Bach. Glenn Gould va néixer a Toronto l'any 32, va ser pianista, va ser compositor, escriptor, home de ràdio també, però a banda del seu talent, Gould és conegut sobretot per les seves excentricitats, la seva hipocondria i les seves manies. Tenia, per exemple, una obsessió gairebé malaltissa pel fred. Detestava molt el fred i anava tot l'any molt abrigat, amb bufanda i gorro, fins i tot a l'estiu.
Oh.
I als seus concerts es portava la seva pròpia cadira, que era vella i atrotinada, gairebé sense potes, i es negava a tocar si no la tenia. És curiós perquè 20 anys després de la seva mort, que va tenir lloc l'any 82, exàmens científics li van diagnosticar la síndrome d'Asperger, que és, com sabeu, un trastorn mental relacionat amb l'autisme, però clar, en el seu moment deien, aquest tio és un raro, perquè, bueno, clar, és artista i ja se sap què passa amb els artistes.
I ho van descobrir després de mort.
Sí, després de mort, analitzant...
Que tenia Asperger.
Ah, això mateix. Oh. Vull dir que són aquella mena de coses que... A veure, està bé que parlem de Glenn Gould i que possiblement alguns oients, diguem, hauran descobert Glenn Gould ara, i que relatem les seves excentricitats, però per damunt de tot és un extraordinari artista, un dels millors pianistes del segle XX, no?
És veritat també que el piano, per molt que es tracti allò transcendentment com a element de la música clàssica,
sí,
n'hi ha d'aplicat a qualsevol cosa.
Sí, jo tenia el risc de que m'acusessis d'un cert classicisme, que és habitual, diguem-ne, amb aquesta secció.
Estic forçant perquè, clar, veig
que... Hi ha que, alguna punt de modernitat, no?
Clar, ens estem acostant al final i penso, a veure si ens quedarem a mi que m'encanta, amb Bach i amb Beethoven.
No, va, un músic que va fer del piano una perllongació de la seva personalitat. Jerry Lee Lewis, The Killer. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness and gracious, great balls of fire. I let the devil fall apart. Bueno, aquí tenim una gravació de l'any 57 de The Great Balls of Fire, del pianista, cantant de rock and roll, Boogie Boogie Country Jerry Lewis, nascut l'any 34, a Louisiana, vida plena de drames i tragèdies, 5 matrimonis, un d'ells amb la seva cosina de 13 anys, 2 fills que van morir en accident, 2 esposes mortes, problemes amb drogues, amb alcohol, bueno, un veritable rosari, diguem-ne, de contrarietats vitals. Una de les seves cançons més cèlebres, evidentment, és aquesta, de la que se'n van vendre en el seu moment 5 milions de còpies, i que va ser el títol d'una pel·lícula que va protagonitzar l'any 89 en Dennis Quaid i la Winona Ryder, no sé si la recordes.
El que sí que me'n recordo és que la setmana passada precisament el Toni García en parlava, i d'aquella seqüència que suposo que està basada en un fet real i que devia succeir així en un teatre en què es troben Jerry Lee Lewis, dos dels grans genis del moment, Jerry Lee Lewis i Chuck Berry, i li diuen a Jerry Lee Lewis que has de tocar abans. L'altre diu, jo he de tocar abans.
Sí, home.
Primer, jo abans d'un negre, jo ni de broma. I a més, jo sóc millor que Chuck Berry. Però l'acaben de convèncer i surt a l'escenari, incendia el piano i diu, ara supera-ho, Chuck.
Clar, és curiós aquesta referència que fas a Chuck Berry, perquè hi ha una pel·lícula 3 anys abans, que és Regreso al Futuro, en què hi ha també una clara referència a Chuck Berry.
Com el Johnny B. Goode.
Correcte, quan el Michael J. Fox, el Marty McFly toca el Johnny B. Goode, amb aquell del baile de l'Encantamento bajo el mar.
Exacte. Just en un moment, se suposa que no s'havia inventat el rock, no?
Efectivament.
I aquí arrenca
55, per tant és l'any, diguem-ne, oficial del renaixement del rock amb el Rock Around the Clock, Bé, ja que parlem del cinema, una de les moltes pel·lícules que tenen aquest instrument de protagonista, El piano de Jane Campion. La banda sonora d'aquesta pel·lícula, del compositor minimalista, pianista, fotògraf i cineasta britànic Michael Nyman, que tenia una carrera extraordinària, sobretot amb Peter Greenaway, i que va assolir la popularitat en aquesta pel·lícula, guanyadora de 3 Oscars, actriu secundària i original, i que, curiosament, no va ser ni nominada a la millor banda sonora de l'any. És aquelles coses que dius, com pot ser que aquesta cançó o aquesta peça tan popular no arribi a ser, diguem-ne, gairebé un referent, perquè, en el fons, va exercir una gran influència en el cinema futur, no?
I m'has dit que la pel·lícula és de l'any...
De l'any 91-92, El piano,
Ho dic perquè 27 anys després aquesta banda sonora forma part de les nostres vides, perquè la gent la coneix.
Evidentment.
Que és el debat que tenim cada any que hi ha als Oscars, no? Que és quines de les pel·lícules que aquest any han premiat o no premiat passaran a la història, realment. Quedaran en l'imaginari col·lectiu. I sol passar que no va lligat els premis amb el que acaba sent la història del cinema. No?
Que a vegades sí, però, per exemple, l'últim cas que comentes és el de l'any passat. Sí. Vull dir, algú se'n recorda ja de Moonlight, que és l'Oscar de la meva pel·lícula l'any passat.
De la Land
tothom se'n recorda, evidentment, i és la pel·lícula que no va guanyar. Bueno, va guanyar durant 5 segons, vull dir que...
I ara que deies el piano, jo recordo que d'entre els nostres pantallers crec que no hi havia una gran emoció al voltant de la pel·lícula, perquè és d'aquelles pel·lícules que són... N'hauríem de trobar... Jo crec que hauríem de fer un dia una llista d'aquestes, que són odiades i estimades, però
a parts iguals
i amb una mena de,
visceralitat?
No, no, visceralitat i reconciliabilitat, diria, eh? O sigui, les dues parts no es posen mai d'acord en que aquella pel·lícula té alguna cosa bona o alguna cosa dolenta.
Jo no sóc un fanàtic ni detractor ni admirador,
gris.
Eh?
Ets un home sí. gris, en aquest sentit. No, sobre el piano.
Sí, no és que sigui una pel·lícula que m'entusiasmi, però tampoc no em va entusiasmar quan la vaig veure. Vull dir que em va agradar més, diguem-ne, l'estètica, la història, diguem-ne, la imatge aquella fantàstica del piano arribant a les platges de Nova Zelanda i aquella vídua, la Holly Hunter, no, amb la nena, l'empaquent, que no pas, diguem-ne, tot el que ve al darrere, no? Però vaja, la música a mi m'encanta. Nyman és un dels grans músics a reivindicar de la música del segle XX.
Recorda la història del piano.
Sí, si no recordo malament, era aquella vídua que arribava a les costes de Nova Zelanda per trobar-se amb un nou marit, que era el Sam Neill, tot i que acabava vivint una apassionada història d'amor amb en Harvey Keitel. Mm. Si no recordo malament, i el Blai poder, això mateix, m'ho confirma, crec que la història era així, anava per aquí, això. Mm. I la va dirigir Jane Campion, que en el fons no deixa de ser, diguem-ne, una cosa com molt curiosa, una dona directora, quantes dones han arribat, diguem-ne, a la categoria i la popularitat de guanyar o d'estar nominada com a mínim a l'Òscar a la millor pel·lícula de l'any.
I el piano té el punt central perquè és la forma de comunicació.
Evidentment, clar, perquè recordem que ell és muda, efectivament. Mm. Vull dir que... Doncs aquí tenim això.
Vols recordar algun moment de la pel·lícula?
No, jo només recordaria doncs, la idea aquesta, la idea de l'estètica de les platges de Nova Zelanda i sobretot aquesta banda sonora que continua sent notabilíssima per anys que passin.
Michael Nyman, que per cert vaig veure un documental que li van fer i que van emetre allò a l'Inèdit, que és un d'aquells festivals que jo cada any recomano quan ens acostem, per exemple, a la tardor, crec que és a l'octubre, novembre, que es fa el documental, i vaig pensar que era un personatge terrible, eh?
Bueno, com sempre, hem de separar la persona de l'artista. I quan hi ha artistes per al mig, hi ha l'art per al mig,
senyor,
hem de separar-ho perquè, si no, trobem grans excepcions.
Sí, és veritat que a qui li agradi la música minimalista és un geni, Michael Nyman.
Sí, però abans d'això, em sembla que la seva popularitat arran de la pel·lícula va ser molt notable i em sembla que val la pena, tot i que té partitures extraordinàries, però d'un tipus de música que és aquest minimalisme, que a vegades espanta segons qui, eh? Mm. Però en el fons no deixa de ser bastant accessible tot i això.
Bé, Orlegui, ben m'ha confessat que vas aprendre a tocar el piano.
Sí, és una de les grans frustracions que tinc de la vida, de veritat, eh?
De no haver estat un virtuós, o què?
Sí. No, virtuós no. Tocar-lo sense fotre massa el ridícul, que sé que era sigut la idea.
Però tu pots tocar-lo.
No, no puc tocar-lo. No pots tocar-lo.
Mira, perdona, deixa'm encara...
No, que no, Xavi, que no.
Indagarem. Quant temps fa que no toques un piano?
Uns 33 anys.
De debò. No t'has assegut mai més a un teclat?
Mai.
No m'ho crec.
Mai.
Ni a un teclat així, un Casio, per provar a veure si encara tens alguna cosa?
No.
M'ho estàs dient de debò?
T'ho dic en sèrio, Xavi. Sí.
Per això hi hem de posar algun tipus de remei.
Mira, hi ha coses que jo em reservo ja per la pròxima vida. Vale? Una d'elles és llegir La recerca del temps perdut, de Marcel Proust, i una altra és aprendre a tocar un bon instrument, que pugui ser el piano o el violí, que és una altra de les meves grans habilitats.
Sí, violí encara et diria més difícil i tot. Per cert, Berlegui, abans que te'n vagis, que d'aquí una estoneta tornes.
Ah, sí, és veritat. Tenim una cita amb Walt Disney.
Amb Walt Disney.
Que... A les 11 del dematí.
Ara, quan em deies precisament les coses que et queden per una altra vida, analitzar Walt Disney no seria una d'elles.
No, diguem que...
Ets un dels fans més impenitents que conec de Walt Disney.
Ja sé que aquesta qualificació té un punt friqui, ho admeto, és una cosa, diguem-ne, comúnment acceptada, però sí, la veritat és que serà un veritable plaer a poder compartir una tertúlia a partir de les 11, crec que és, no?
Sí.
Vull dir, per tant, me'n vaig a fer un bon esmorzar, que és el que pertoca, a les 11 torno, i quant de temps tindrem? Fins la setmana que ve, no? Ja per parlar de Disney o què?
No, una estoneta.
De 11 fins que acabis el programa, no?
No,
Xavi,
una estoneta.
Fins les dues, 12 dues, no?
Una estoneta, calma't, que ja m'estic equivocat. Ja penso que m'he equivocat,
Xavi,
també, del Berlegui,
per tant. Tenim 3 hores, com a mínim, per començar a escalfar motor.
Ves a esmorzar, Berlegui.
Molt bé, vinga, adéu.